Confirmat, l'Alzira Sabadell de diumenge no es jugarà al Lluís Sunyer Picó.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? L'equip valencià ha confirmat fa una estona que el duel contra el Centre d'Esports encara el jugaran a l'estadi Venècia i que el d'aquí a 20 dies, davant de l'Atlètic Balears, aleshores sí, ja serà a la seu habitual del conjunt blaugrana, així com el següent, també just la setmana següent, contra l'Illicitano. Això provoca que el partit no sigui sobre gespa natural, s'estava replantant, però feia ja setmanes, sinó en superfície artificial, i de retruc ha alterat també el plàning del Sabadell, que trasllada la seva activitat a Olímpia per poder entrenar en sintètic. Com dèiem ahir, segurament el problema rau en haver caigut a la quarta categoria del futbol estatal, però diu poc d'aquesta, de la segona federació, que, com ha passat, per exemple, diverses vegades ja amb el Badalona Futur, es pugui canviar l'escenari d'un partit amb tan pocs dies de marge. No serà decisiu, òbviament, però sí que canvia l'escenari en el qual es jugarà aquest duel de la desena jornada pel que fa a les seves característiques. I li sumem, per què no dir-ho també, un camp més d'artificial en el qual l'equip de David Català haurà de jugar enguany. Però què li hem de demanar a una categoria que és capaç d'arribar al dia de partit sense tenir designats els dos assistents, com va passar, per exemple, en el Sabadell Balears?
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González, amb ell comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Rodri i Aitana van guanyar ahir la pilota d'or. És el primer cop que els dos guanyadors són del mateix país. El Real Madrid va plantar l'organització i ningú va anar-hi. Ni Vinícius, segon de la votació, ni Ancelotti, guanyador del premi al millor entrenador, ni tampoc van recollir el guardó com a equip de l'any. Lamine Yamal, per cert, va endur-se el trofeu Copa al millor jugador sub-21, el més jove de la història, amb només 17 anys. Avui a un quart de set, Itàlia-Espanya, amistós femení a Vincenza, l'equip de Montse Tomé ve d'empatar 1-1 al Mendralejo contra el Canadà. El Mallorca, amb 10 jugadors, va salvar un puntet ahir contra l'Atlètic Club en el partit que tancava la jornada primera, 0-0 a Son Moix. A segona també va acabar amb empat i amb el local en inferioritat, l'1-1 del Tenerife a Ferrol. Ahir dia de destitucions, per cert, a més Didier Quezaldepor, s'especula amb Bruno Saltor com a recanvi, Bolo va ser cessat al Burgos, Michu agafa les regnes de manera provisional. Primers partits de la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol, només entra en escena avui un català, l'Ospi, de tercera federació, que rep el Zaragoza de Hypermotion, serà a les 9 de la nit, i a la mateixa hora el Butxí del Sabadell, el Poblense, rebrà el Villarreal. I per últim, el Tour de França del 2025 s'ha presentat fa res, uns minutets. Serà del 5 al 27 de juliol, amb sortida a l'Illa, i recuperarà la tradicional arribada als Camps Elisis després d'un any, amb final a Niça per la coincidència amb el Joc de París. Aquest cop el recorregut serà íntegrament en territori francès i destaquen els finals d'etapa a Hautacam, a Superbanyers de l'Uixón, al Mont Ventoux o a Courchevel. Per ser justos, ha estat més d'un minut. I aquí a l'Hotel Suís, què tenim?
Què es comenta a la recepció?
Parlarem del Centre d'Esports amb el canvi d'escenari del seu partit al Zira i escoltarem Cortés i Rubén. També tindrem futbol juvenil, el tercer derbi consecutiu de la segona catalana, les obres a les instal·lacions del club de tenis Sabadell, una mica de motor amb el Motor Club Sabadell i el Miquel Prat, i també futbol sala.
La notícia curiosa.
La mascota de la Cultural Leonesa provoca l'afició de la Pontferradina des de la gespa en el derbi lleonès de la setmana passada al Reino de León. Un vídeo que corre en les últimes hores com la pólvora a través de xarxes socials.
De quin partit no estarem pendents?
Quan acabi aquest programa, les dues, COSAFA Cup femenina, Moçambic, Lesoto.
I a les xarxes socials?
Diverses coses. La primera, el fotògraf sabadellenc Pedro Salado penja fotos de les dues pilotes d'or jugant contra el Sabadell a Itàlia. Tana a Olímpia en l'etapa formativa i Rodri en un Villarreal B Sabadell. En la mateixa línia, l'aficionat Oriol Gallardo tirava d'ironia a X, deia el Copa, Lamine Yamal, ha jugat a Olímpia, la pilota d'or ha jugat al Temple i una de les finalistes, Alexia, ha jugat al club. Què li deu France Football, deia a Viale i Soteras? I canviant radicalment de tema, ahir Olga Carmona, jugadora internacional, piulava a Twitter. Acabo de finalitzar la roda de premsa oficial del partit que tenim contra Itàlia amb un total de 0 preguntes sobre el partit o sobre Itàlia.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'actual jugador del Sant Cristóbal, un exarlequinat com David Acedo.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria, gairebé 9 minuts per sobre de la 1. Avui dia de descans pel centre d'esports, encara paint la derrota davant de l'Olot, pensant ja en l'Alzira, dia en el qual hem conegut finalment l'escenari definitiu del partit d'aquest diumenge. No serà el Lluís Sunyer Picó, per tant, estrenarà escenari en la seva història, jugarà en un camp nou pel centre d'esports al conjunt arlequinat. I també Ràdio Sabadell, per què no dir-ho. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Li has donat ja un cop d'ull a aquest estadi Venècia o no?
Sí, l'hem donat un cop d'ull, si més no, a les fotografies, evidentment. Fins diumenge no el podrem acabar de descobrir. Per aquells que van anar o que van poder veure el partit en certa manera, que agafin com a referència el camp del Torrent. Per aquells que no van venir i que siguin més del futbol de proximitat, que pensin en el camp de la Unió Esportiva Castellà, que el tenim bastant tastat, i que es facin una idea del que estem parlant. Una tribuna alta, única graderia i gespa artificial. Sí que ens diuen, i esperem acabar-ho de confirmar, com diem, el cap de setmana, Adri, que a diferència de Torrent, la gespa artificial és una mica més nova i no està tan treballada com estava la del terreny de joc on el Sabadell va estrenar la temporada de Lliga regular aquesta temporada, però de tota manera un canvi substancial, aquest de jugar de gespa natural en un camp o en un estadi clàssic, històric, com és el Lluís Sunyer Picó, a fer-ho en aquestes instal·lacions on actua el futbol base, per cert, de la Unió Deportiva Alzira, entre altres equips.
Clar, amb la tonteria això implica que el Sabadell aquesta temporada s'estrenarà, o ja ho ha fet, a Sant Gregorio, el Toni Tatxa de la Penya Arrabal, ara Venècia, i encara ens quedarà, entenc, premiar, però vés a saber on jugarem contra el Badalona.
Ara ja hem
pausat el tema. El Sánchez i Vivancos d'Eivissa, o no, perquè déu-n'hi-do l'enrenou que porten allà també, han canviat ja de seu 3 vegades, Sant Rafel, Sant Jordi i el que és l'habitual, que són les pistes d'atletisme del costat de Can Mises, i el Díez Iborra d'Elx. Estem parlant de gairebé un de cada 3 desplaçaments en una casa que no coneixem.
Sí. En aquest sentit, a més, amb aquesta circumstància, com dius, a l'espera d'alguna sorpresa, que esperem que només, quan aquesta d'Alzira no ens l'esperàvem. En tot cas, a principi de temporada, si ens ho haguéssim fet allò jugar, haguéssim encertat segurament que haguéssim anat al Sunyer Picó, i en canvi, les circumstàncies, ja ho explicaves ahir, aquest canvi de gespa, aquest ressemblament, més que canvi de gespa, que ha patit la instal·lació, afectada per la pluja que ha fet endarrerir, suposadament, els treballs i també l'arrelament, doncs entre una cosa i una altra, que l'Ajuntament d'Alzira avui ha confirmat que no dona permís de moment per trepitjar la nova gespa, anem a dir-ho així, i que, per tant, insistim, el Sabadell haurà de jugar a aquesta instal·lació annexa que té la Unió Deportiva Alzira per al seu planter, per al seu futbol base.
De fet, ha confirmat la mateixa Unió Deportiva Alzira que el següent partit després del Sabadell a casa, 15 dies més tard contra el Balears, i el de la setmana següent també contra l'Illicitano, aquells sí que seran ja el Lluís Sunyer Picó. Però vaja, estem parlant que dels primers 5 desplaçaments de la temporada el Sabadell ha canviat 2 seus respecte al que era l'habitual o el normal, Andratx i aquesta. I de pel mig hi ha hagut un rival, l'Eivissa, que si pel que fos, en comptes de jugar a la Nova Creu Alta, arriba a jugar-se a terres pitiuses, potser hauria canviat també. O sigui, no sé si diu gaire de la categoria. I si jo feia un exercici l'altre dia, que és, imagina't que això és a la inversa, que és aquí. No m'imagino el Sabadell, per un ressemblament o per unes obres, havent d'anar a jugar, no sé, a Olímpia, a Can Uriac o a Castellà, ara que has esmentat això.
Sí, suposo que també el número d'aficionats que mou, de socis, en aquest cas la Unió Deportiva Alzira, facilita aquest canvi, perquè ja et dic, hem estat veient fotografies i la tribuna és prou àmplia. O sigui, teòricament no ha d'haver-hi problemes perquè tothom hi entri. Clar, amb els exemples que has posat, doncs difícilment tots els abonats o els 3.000 i escaig habituals que van a la Nova Creu Alta i cabríem en qualsevol altra instal·lació de proximitat. Però, en tot cas, aquesta és la circumstància. El Sabadell haurà de canviar el camp que tenia previst o haurà de jugar en un camp on no entrava dintre de les travesses inicials. I el que també ha provocat, Adrià, a nivell ja més de proximitat encara, és que s'ha canviat tot el pla de treball d'aquesta setmana. Ja ho explicàvem ahir, aquesta possibilitat. L'equip tenia previst entrenar-se tota la setmana, demà, dijous i divendres, com a mínim, a Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins. Finalment, amb el canvi de superfície, es canvien els plans, com diem, i l'equip treballarà aquests tres dies, abans de viatjar dissabte, doncs, a l'Olímpia, a la ciutat esportiva d'Olímpia, insistim, per allò d'adaptar-se a les circumstàncies i, sobretot, a la superfície artificial que es trobaran diumenge a Alzira.
Aclimatant-se, per tant, igual que ja ha passat altres setmanes, com, per exemple, la prèvia de Torrent o la prèvia d'Andratx, això d'entrenar a Olímpia i no pas a la Nova Creu Alta. Clar, és que, per rematar el tema i no donar-li més voltes del compte, però recordo que abans d'iniciar la temporada, quan es van conèixer els grups del Pau Vituri, a radiosabadell.fm feia una espècie de guia de la categoria per entendre on havia caigut el Sabadell en aquesta segona federació i deia, de tots els desplaçaments, dels 17, n'hi haurà 9 en gespa natural i 8 en gespa artificial, és a dir, que un de cada 4 partits de tota la temporada, del global del curs, serien sobre artificial. Ara hem canviat això, perquè clar, no comptàvem amb el canvi de seu de l'Alzira, i per tant, dels 17, el Sabadell haurà jugat més sobre sintètic que sobre natural, 8 contra 9.
A no ser que hi hagi alguna sorpresa, imagina que...
Positiu, en
el teu. Que ens fiqui el Martínez Valero, per allò de que el Sabadell.
A pesar que anaves a dir el Badalona Futur, que ens fotin, el Camp Nou.
Jo el Badalona Futur, malauradament, espero poca cosa. Amb que es quedin com estan, ja ho dono per ben invertit, el temps.
En fi, que jugarem al Venècia, també, i ja això que serveixi ja d'última ploradeta, el poc marge amb el qual s'avisa... Faltant tot just 5 dies pel partit, a mi em crida especialment l'atenció, però vaja. Dit això, a jugar a Venècia serà diumenge, l'horari sí que no canvia, el rival òbviament tampoc, i avui que és dia de descans ens hem quedat, entre d'altres, amb el capità, que no només fa golaços com el de la setmana passada, sinó que davant del micròfon també és un dels tios amb més discurs de la plantilla amb diferència.
El líder d'aquest vestidor, si més no, i un líder que el perd, el Sabadell, per aquest partit precisament que estem comentant dels Mira, recordem que es perdrà la cita per sanció, va veure la cinquena targeta del cicle diumenge davant l'Olot, per tant una baixa important amb la qual no hi podrà comptar, en aquest cas de David Català, un dels seus intocables es quedarà a terra i haurà de seguir el partit des de la distància. Tot després, a més, com diem, d'aquesta derrota que pel Sabadell, al llarg de les últimes hores ja ho hem anat comentant, Adri, va evitar... No va fer possible que el conjunt arlequinat ampliés la distància, la diferència respecte als seus immediats perseguidors, que no pogués obrir una mica d'escletxa en aquesta part alta de la classificació. I mira que la jornada s'havia posat propícia, mira que els resultats, a més, eren tots coneguts ja a l'hora de començar el partit, doncs havien acompanyat la gran majoria d'ells. De fet, els principals rivals directes havien ensopegat ja fos la jornada de dissabte o ja fos la jornada matinal de diumenge. Però tot i així, el Sabadell, no sé si tirant allò de l'ADN, com hem anat dient, no ho va saber aprofitar. Per al cap i per Sergio Cortés, la demostració, una vegada més, de la igualtat que hi ha en aquesta lliga, de la capacitat que té qualsevol rival de guanyar a qualsevol altre, i sobretot, d'avís pels seus, de com s'haurà de continuar treballant per arribar a l'objectiu final.
Era una oportunitat, la veritat que era una oportunitat per avui obrir escletxa, crear aquest marge de 3 punts amb el segon, però com bé dius, és una categoria molt igualada. Crec que ho va dir Urri en una roda de premsa, aquí no es guanyarà per l'escut ni res, s'ha de treballar, ja està. Ja s'ha vist que tothom pot guanyar qualsevol, a netejar el cap, primera derrota a casa, però bueno, conscienciat ja a millorar els errors i intentar doncs, treballar bé la setmana per fer un bon partit al Zira, que ens trobarem un registre totalment diferent aquí a casa.
I més encara ara, perquè en el moment que va dir això jo crec que podien sospitar que seria en gespa artificial, però no estava del tot confirmat. Parlem del registre defensiu que comentàvem ahir, després d'haver destacat i molt les porteries a zero que acumulava el Sabadell a segona federació, portem ara una ratxa que déu-n'hi-do, de 2 gols per partit de mitjana en els últims 3, Sant Andreu, Balears i també Olot, el que, com dèiem ahir, Sergi, ha convertit el Sabadell, curiosament, tot i ser el líder, en l'equip més golejat en aquesta franja, en aquests últims tres partits.
Sí, sí, sí. I a més, en línies generals o en còmput general, una de les defenses més golejades del grup tercer de la segona federació, a més amb aquesta circumstància curiosa, que és que a tot això l'equip continua sent el que ha sumat 17 punts i continua liderant aquest grup tercer. Però bé, és cert que diumenge, sobretot a la segona meitat, l'equip va perdre aquest punt de control de l'enfrontament, del ritme de partit, sobretot, com diem, es va tornar a encaixar amb massa facilitat i sobretot amb una sèrie d'errors. Ahir sentíem David Català també fer referència a aquesta manca de contundència a l'hora de defensar sobretot les entrades laterals, a les quals també s'hi refereix Sergio Cortés. Errors propis, en aquest cas, més que els encerts dels rivals a l'hora de justificar o a l'hora d'explicar els gols, i per ell, pel capità, pel de Cardedeu, un altre aspecte a corregir si l'equip vol estar a la final de temporada.
Estem encaixant, si volem ser un equip que sòlid i que vol estar dalt, aquest registre l'hem de millorar. Ens estan arribant molts gols de centres laterals, sí que no, potser no estem referenciant bé l'àrea. El primer gol ha sigut, de, si no recordo malament, d'una pèrdua al mig del camp i... Bueno, a millorar-ho, ja està. Demà corregirem els errors i durant la setmana a intentar millorar aquests registres defensius perquè no ens passin en un futur.
Això al darrere, al davant, és evident que el Sabadell no només perd a un jugador intocable per David Català, un futbolista clau en els esquemes a la zona del mig del camp, en la creació, sinó que sobra un home amb arribada. Ho venim comentant, que una mica per sorpresa s'ha erigit com el Pichichi, no només a pilota aturada, que ho dèiem també durant la retransmissió, que sempre afegíem, no, aquest cognom de dir és el màxim golejador, a pilota aturada, de fet, el de falta, els dos de penal, etc. Aquesta setmana va ser des de fora. Porta uns números realment espectaculars. Per ser un migcampista, són 5 gols en Lliga. Només el supera un futbolista de tot el grup, més un a la Copa Federació, i, com diem, tenint en compte que a sobre va fallar un penal a Mallorca, que encara podrien ser millors aquestes dades.
Estem parlant de que el Sabadell perd, per tant, el seu Pichichi. El Pichichi, en aquest inici de temporada, el seu màxim golejador, amb aquests 5 gols, com comentes, en Lliga, i millorant a títol personal els registres que ell mateix tenia la temporada passada com a futbolista del Badalona Futur. És cert que es va perdre bona part del tram final de la temporada per culpa d'una lesió, però al cap i a la fi va marcar 4 gols amb el conjunt de Badalona Futur. I ara mateix, amb aquests 5, no només ja ha millorat els números, sinó que també ha aconseguit la que per ell és la seva segona millor marca personal. I al tanto, que queden encara 3 quarts de temporada. Per tant, queden moltes jornades per endavant i estic pràcticament convençut que a poc que s'hi posi i a poc que l'encert el continuï acompanyant, Sergio Cortés pot batre el seu propi rècord aquest any. La situació al camp també l'està ajudant. La situació i la presència de l'equip al davant també està beneficiant a que ell tingui molta, molta més arribada, i per ara ell ho està sabent aprofitar i és la seva manera, una d'elles com a mínim, d'ajudar l'equip.
Soc un jugador que bueno, m'agrada arribar a l'àrea, m'agrada trepitjar camp contrari, entrar a segona línia, i bueno, sí que és veritat que, bueno, que hi ha hagut partits que ha hagut d'actuar una mica més en el doble pivot, però bueno, ja et dic, m'intento adaptar on em fiqui el míster. Al final hem d'ajudar tots i això, pues, és veritat. M'estic trobant port amb més facilitat, a seguir, intentar continuar aquesta ratxa i bueno, ja està.
Doncs no serà al Zira on continuï aquesta ratxa, però per què no una setmana més tard a casa o la següent a Mallorca, etc. Ho comentàvem ja tot just, crec que era la setmana passada, per tant és simplement posar-li una ratlla més, no, en el registre. Dèiem els 4 gols, que era ja la seva segona millor temporada, empatada amb la de l'any passat, i amb una altra de fer ja unes quantes campanyes. Ara ja sí que en solitari, aquests 5 gols en Lliga, és el segon millor registre de Cortés, que, com dèiem, venia de jugar en posicions molt més avançades, i de fet els seus millors números els va signar a Llagostera, precisament quan jugava més d'extrem i no pas per dins. Una més del Capi, en deies?
Sí, una més perquè aprofitant la seva condició, ho dèiem al principi també, de capità, però sobretot d'home important dins del grup, més enllà del braçalet que pugui portar al braç, se li va voler preguntar també per tota la polèmica arbitral, la vam tornar a patir malauradament aquest cap de setmana en el partit davant l'Olot, però sobretot per tot aquest enrenou que hem anat fent també memòria aquí dins de l'hotel al llarg de les últimes setmanes, per les declaracions posteriors que arriben dels partits del Sabadell, que arriben d'aquí, que arriben d'allà. De fet, ahir, recordaràs, Adri, segur, i els més fidels, que sentíem David Català també referir-se a aquesta circumstància, fugint de tot plegat, el tècnic barceloní no volia entrar massa ni en el debat ni en la polèmica, doncs bé, gairebé diré que en la mateixa línia el capità del Sabadell vol quedar-se al marge de tot plegat, això sí, ja de pas, recordant dues accions polèmiques que no van beneficiar gens ni mica el Sabadell aquest passat cap de setmana.
S'està generant una mica polèmica, però bueno, al final nosaltres hem d'estar centrats en jugar i bueno, va passar el de Sant Andreu la setmana passada. Ja et dic, els jugadors hem de jugar i poca cosa més. Al final els àrbits encerten i s'equivoquen. Sí que és veritat que bueno, els penals d'avui, tant el de la primera part com el de la segona, són molt clars. Però bueno, també són humans, tots ens equivoquem i a seguir.
Es mulla més en el balanç, en la valoració, el Capi que l'entrenador, a l'hora de dir eren penals clars, però amb una naturalitat que, com diem, gairebé sembla que, o confirma que molesta. Tant de rebombori al voltant dels àrbitres, etc., des d'aquí i des d'allà, tenint en compte que aquesta setmana, com dèiem, el perjudicat és el Sabadell i, tot i així, tampoc ha volgut sucar-hi pa l'equip per l'equinat. Abans d'anar amb Rubén, vols una dada que m'acaben de passar i que és prou cridanera? No dic amb això que el motiu del canvi de seu del partit al Gira Sabadell sigui per això, però si agafes una miqueta el detall, els números de l'equip valencià, dels 14 punts que ha sumat aquesta temporada, 11... han estat en artificial. No està malament, la dada. Només 3, que són la victòria contra el Lleida, són en gespa natural. I si et pares a pensar, Sergi, els partits a casa, el Sunyer Picó, se salden amb derrota, 0-1 contra el Mestalla, 1-2 contra l'Espanyol B, per tant ja és curiós que els únics 3 siguin sobrenatural, i en canvi, sobre artificial, doncs 11 punts de 18. O sigui que el balanç és clarament positiu per l'Alzira quan juga sobre artificial, 11 dels 18, i negatiu quan juga en natural, 3 de 9, i a sobre van ser fora de casa.
I sobretot quan ha hagut de canviar el Sunyer Picó, on va començar perdent les 3 primeres jornades que va jugar com a local, casualitats de la vida o no, ara fa 10 dies, l'últim partit a casa va ser, per ara i que duri, l'única victòria que ha aconseguit el conjunt blaugrana, o granota, que cadascú li digui com vulgui, en aquesta temporada davant de la seva afició. En fi.
Vinga, va, anem a escoltar a Rubén Martínez, que el teníem ahir al Tribuna Preferent. Com diem sempre, si voleu la conversa sencera amb un dels jugadors més contrastats de la plantilla del Sabadell, podeu anar al YouTube o al Twitch de Ràdio Sabadell i veure tot el programa sencer amb el Pau Vituri, ahir ben acompanyat també en el Tribuna Preferent, però avui, com a bon dimarts, rescatem algun dels moments que va deixar la intervenció del Maonès, qui ho diria, perquè quan xerra es nota molt que la família, que ell està afincat aquí a Catalunya des de fa molt de temps i que no té accent realment de balear, no té accent menorquí, però vaja, al final el futbolista maonès, que no sé què és el que has rescatat tu de la conversa amb ell?
Mira, començo per aquest detall, interioritats, havíem pactat amb ell que ell respondria en castellà perquè se sent més còmode, però va ser la resposta primera en català i a partir d'aquí ja va arrencar veient-se que es notava còmode, com les vegades que hem parlat amb ell, que parla i com ara el sentirem
sense cap mena
de dificultat, gens ni mica. Un altre dels capitans d'aquest Sabadell i un altre de les veus autoritzades d'aquest vestidor arlequinat aquest any, amb algunes de les observacions destacades, sobretot, en el seu cas hem agafat dues referències ja parlant més de futur que no pas de la ressaca que deixava la derrota davant la Unió Esportiva Olot, i sobretot en aquesta necessitat de retrobar-se ràpid amb la victòria després d'haver caigut, diu que el més important després de perdre és ràpidament tornar a tenir la sensació de sumar de 3, i en una lliga tan igualada i tan exigent com és aquesta segona federació, aquest punt de regularitat ell ho transforma en estabilitat de resultats, que han de ser la clau.
És superimportant perquè moments com aquests, ja ho deien quan no estàvem perdent, que arribarien. Llavors, estabilitat, a currar, i nosaltres volíem guanyar sempre. Entenem la gent que se'n vagi enfadada, nosaltres som els primers autocrítics. Això no vol dir que l'estabilitat sigui tot de color de... No, hem de millorar coses, hem de treballar-les, i pel diumenge a pels 3 punts.
Saps aquells programes que a vegades, quan algú repeteix moltes vegades una mateixa paraula, van fent conya amb el tema, sumant quantes vegades dius aquella paraula? Ahir, estabilitat i a currar, gairebé les va repetir com a mínim en 2 o 3 respostes segur, Rubén Martínez.
Sí. I una estabilitat que passa per, com dèiem, per Alzira. Un equip rocós, complicat, un equip amb aquest punt de regularitat o irregularitat, que cadascú s'ho miri allò, el got mig ple o mig buit que està ja havent aquest any en el grup, ho dic perquè és d'aquest grup intermig dels 12, 13, 14 punts, per ja es mou ara mateix el conjunt blaugrana, i sobretot, com dèiem ara fa un moment, amb irregularitat o més irregularitat com a local, sobretot per aquests números que davant de la seva afició, on voldran agradar-se, només han sumat 3 dels 12 possibles. Però això sí, motivats els valencians pel fet de tornar a guanyar a casa, diu Rubén Martínez, que ha més motivat encara el Sabadell per allò de defensar i reafirmar una setmana més el lideratge de la Lliga.
Sabem que serà molt difícil, ja t'he dit abans, un equip molt, molt rocós, però bueno, ara veiem la part positiva, seguim a la part alta de la classificació, seguim líders, llavors a treballar, a currar, i que això s'oblidi amb 3 punts el diumenge.
Doncs tant de bo que passi pàgina ràpid a la derrota contra l'Olot al Sabadell amb una victòria a... De debò que anava a dir el Sunyer Picó, o sigui, porto donant-li voltes al tema i encara tinc aquí interioritzat l'estadi de l'Alzira. A Venècia, en aquesta nova plaça que visitarà el Sabadell, amb Cortés, que ja ho hem comentat, baixa per sanció, en teoria no s'espera cap novetat pel que fa a la infermeria.
No hauria d'haver-hi. Potser el que està més a prop, allò de recuperar, és Juanma, però... Sí,
ex de l'Alzira.
Si tot va normal, que se mantengui dins dels terminis marcats en un primer moment, massa just perquè arribi pel partit, però veurem. Demà, el dia de tornar a la feina a Olímpia, veurem si l'Alacantí està en disposició no de completar setmana amb la resta de companys, o si ho deixem per més endavant, per acabar de rematar. El que deies, el partit no ha canviat d'escenari, no d'horari, afortunadament ni tampoc de dia, diumenge 5 de la tarda, des de mitja hora abans el Sabadell en joc, i això sí, demà, en directe a l'hotel, escoltarem la roda de premsa de Pau Fernández. Parlant de laterals, demà serà el de Sant Esteve el que surti per roda de premsa de la Miguel Quereda.
Doncs un lateral esquerre lesionat, Juanma, l'altre ja ha reaparegut, Pau Fernández, i demà compareix en directe aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. La setmana és estranya, per això, Sergi, el divendres és festiu, Tots Sants, i per tant entenc que això implica també que la roda de premsa del míster s'avança.
Dijous escoltarem a David Català, també aquí en directe, si no hi ha canvi d'horari, aquí en directe a Ràdio Sabadell.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut per sobre de 2:15. Hem creuat ja l'equador del programa, però no hem rematat encara el bloc futbolístic. Encara tenim futbol juvenil i també territorial. En el primer capítol, en futbol formatiu, el Mercantil va empatar sense gols amb el Racing Zaragoza en un duel on realment van passar ben poques coses. Els d'Òscar Tutó van portar el pes del partit, però el plantejament defensiu dels aragonesos, que no van fer un sol xut a porteria durant els 90 minuts, va impedir la que hauria estat la primera victòria dels graciencs, que continua resistint-se. El mateix Tutó no marxava del tot content, tot i el domini del seu equip.
Bueno, yo creo que ellos han venido aquí con una idea clara de intentar llevarse un punto y han buscado el 0-0 desde el inicio. Al final, la realidad es que hemos llevado el peso del partido desde el minuto 1 hasta el final. Sí que igual no es un partido con muchísimas ocasiones, pero todas las que ha habido han sido nuestras. Y cuando tú acabas un partido 0-0, pero que el rival ha chutado 0 veces, no te puedes ir contento.
Estadística curiosa, de moment, 4 partits al Joan Murtró, 4 empats del Mercantil, afegint-hi les 4 derrotes a domicili, els mercantilistes segueixen sense estrenar el caseller de victòries en aquesta divisió d'honor juvenil. Amb el punt contra els saragossans, però, han abandonat el fanalet vermell, ja no són últims, ara són penúltims, a 4 punts, això sí, de la salvació en aquesta màxima categoria del futbol juvenil estatal. Un dels més destacats diumenge, l'extrem Uriel Sabat, confia plenament que capgiraran la situació.
Sí, yo creo que sí, sobre todo como estamos jugando últimamente, yo creo que esto se puede sacar, hay que seguir partido a partido, que es lo importante ahora mismo, hay que fijarse la meta de la salvación, que yo creo que la tenemos todos clara, y a seguir es lo que toca.
Aquest dissabte, aprofitant que no hi havia jornada en un primer moment, el Mercantil es posarà al dia recuperant el partit pendent contra el Barça, que ve de deixar-se els primers 2 punts del curs al camp del Cornellà. Serà a les 4 de la tarda a Raona Marinals el Joan Murtró, i un graó per sota. A la Lliga Nacional teníem l'altre Olot Sabadell del cap de setmana, aquest a la Garrotxa, no pas aquí, i el conjunt del Verd Milà tampoc va ser capaç de vèncer els garrotxins, que eren penúltims. Empat sense gols, que manté invicta el juvenil del centre d'esports, però que fa que caigui ara del segon al quart lloc i es vegi superat pel juvenil A del Sant Cugat. Diumenge, a 6:45 de la tarda, els arlequinats rebran a Olímpia el Sant Andreu, que és qui marca la salvació amb únicament 4 punts. I a segona catalana, el tercer derbi consecutiu entre equips sabadellencs va acabar com els dos anteriors, amb derrota del Sabadell Nord. En aquest cas, la victòria va anar a parar a mans del Can Rull Rómulo Tronchoni, que es va imposar a casa per 4-2 en un partit molt intens, amb moltes ocasions, i on es va endur el gat a l'aigua qui va estar més encertat de cara a porteria. Damián Brocal és el tècnic dels locals.
Ha sido un partido intenso, la verdad, y trabajo en conjunto muy preciso, porque hemos tenido, ya te he dicho, momentos buenos y malos, y por lo tanto muy contento y satisfecho con el equipo.
I una victòria que fa que la seqüència del Can Rull també es mantingui. 3 partits perduts a domicili i 3 guanyats a casa. Això fa que estiguin al bell mig de la taula amb 9 punts. Ara bé, aquest triomf davant dels veïns del nord dona més ales que la resta.
Hemos trabajado muy bien la semana, hemos trabajado también sus puntos débiles. Habían ganas, estaban motivados y creo que al final se ha reflejado en el terreno de juego.
I per la seva part, una vegada més, el Sabadell Nord va disposar d'una gran quantitat d'ocasions, com porta succeint en els últims derbis, però amb una alarmant manca d'encert. El tècnic dels de Can Urià, Cristian Barea, considera que han de revertir aquesta situació.
El problema es que tenemos que encontrar la portería, tenemos que encontrar el no errar tanto cuando llegamos a 3 cuartos contrarios y a partir de ahí empezar a sumar. Tenemos muchos problemas ofensivos, no, los delanteros no acaban de encontrar la portería y estamos sufriendo mucho a partir de ahí.
Un Sabadell Nord, a més, que és el fanalet vermell de la competició, amb 6 derrotes en 6 jornades, entre les quals, ho dèiem, els 3 derbis que han disputat de forma consecutiva: el Municipal de la Creu contra la Sabadellenca, a casa contra el Tibidabo Torre Romeu i ara també a la zona esportiva municipal de Can Rull.
El partido 94-2 jamás en la vida. Yo creo que teníamos que, como mínimo, deberíamos de haber sacado un empate, pero bueno, el fútbol es esto, erras muchas opciones de gol y bueno, ocurre.
Pel que fa als altres, feia bé, per ser a Can Rull, els altres dos sabadellencs del grup, bones notícies perquè tots dos van guanyar a casa. El Tibidabo és quart ja, amb 12 punts, gràcies a la golejada per 4-1 davant del Sant Quirze, amb un hat-trick inclòs d'un que mulla amb facilitat, com és Musa Keita, ja ho va fer i en reiterades ocasions la temporada passada. Més espectacular va ser encara la victòria de la Sabadellenca, que es va imposar per 5-3, partit de molts gols, al Municipal de la Creu contra l'Avià, i que és setena amb 10 punts. Després d'un mes d'octubre farcit de derbis, al novembre en començarà sense. A la setena jornada, dissabte a les 5, Sant Quirze, Can Rull, Rómulo Tronchoni, i a la mateixa hora, Avià, Tibidabo. Diumenge a les 12, Sabadell Nord, Barberà, Andalucía, i per la tarda, també diumenge, a 4:45, Berga, Sabadellenca. Per cert, la Sabadellenca ha emès un comunicat explicant que han fet fora de l'entitat a Uavit El Bacali, jugador del tercer amateur de l'entitat taronja que va propinar un cop de cap a un àrbitre en el partit de quarta catalana contra el Can Boada. El jugador acabava de ser expulsat quan va reaccionar d'aquesta forma agressiva, fins i tot perseguint a l'àrbitre, que es va haver de tancar el vestidor. La Saba ha expressat les disculpes públiques i també ho ha fet en privat al col·legiat i al comitè, tot treballant, diuen, perquè no torni a succeir. Dos quarts i mig de dues, publicitat, i a la tornada hem de parlar de tennis, bé, de pàdel concretament, però el Club Tennis Sabadell, hem de parlar de motor i de molt futbol sala.
Ets un panarra, t'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
Superat el primer quart de la temporada, el Sabadell segueix liderant la Lliga, però amb la necessitat de refer-se de la derrota patida davant l'Olot. La visita al Zira és ara mateix una nova oportunitat pels homes de David Català. Diumenge a 4:45 de la tarda i des del camp d'esports Venècia del Zira, Unió Deportiva Alzira, Centre d'Esports Sabadell. Viu la transmissió més arlequinada amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vitorí. Diumenge 3 de novembre, a 4:45 de la tarda, Unió Deportiva Alzira, Centre d'Esports Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Benvolgut professional. Sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Busques ofertes? Busques un bon preu? Busques la gran oportunitat?
Doncs a Videoca Toy Planet t'ho posem molt fàcil. 25% de descompte en totes les joguines i últimes novetats.
Sí, a Videoca ens anticipem al Nadal. El mes d'octubre és el mes de les joguines a Videoca, al carrer Tres Creus 63.
Vine, Videoca Toy Planet, la botiga de joguines per petits i grans.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, 20 minutets queden encara de programa. Anem amb el bloc poliesportiu i comencem amb el Club Tenis Sabadell, que ha iniciat les obres per ampliar les seves instal·lacions. De moment, s'estan creant 4 noves pistes de tenis al solar del carrer Serralada. Posteriorment, l'espai de les actuals 4 pistes de tennis a l'avinguda Rafael Casanovas passaran a ser 9 pistes noves de pàdel i, per tant, hi haurà aquí una mica de redistribució de l'espai i, a més, s'aprofitarà també per ampliar el pàrquing d'aquesta zona, d'aquesta avinguda Rafael Casanovas. Saludem el president de l'entitat, el Tenis Sabadell, August Serra. Què tal, com va tot?
Bon dia, bon dia.
Recordo una entrevista fa temps ja que dèieu que una de les prioritats o un dels reptes de futur era precisament ampliar l'oferta de pàdel. Per tant, entenc que per aquest motiu es fan totes aquestes obres, no?
Sí, sí, la veritat és que fa bastant temps que ho teníem en mente perquè tenim bastanta saturació en aquesta secció, però la veritat és que els temes administratius de concessió de terrenys més llicències doncs ens han endarrerit bastant. Però bueno, ara ja estem al final, tenim la concessió de la llicència des del dijous passat i l'endemà mateix ja començàvem a planar terrenys.
Des de quan notàveu? Perquè clar, l'auge, la moda del pàdel fa temps que hi és, però no sé des de quan se us van quedar petites per entendre'ns les actuals instal·lacions d'aquest esport, d'aquesta modalitat.
Bueno, això és una cosa que s'ha anat madurant amb el temps. El pàdel és un esport que està cada vegada amb més creixement perquè és molt popular i d'alguna manera el que tenim és en certes hores punta tenim bastanta ocupació. Aleshores, a mesura que ha anat passant el temps, si això ho haguéssim pogut abordar doncs fa 3 anys o 4, que és quan teníem el projecte, doncs probablement no haguéssim tingut tantes tensions, ara han anat creixent i d'alguna manera ara ja crec que ho podrem resoldre.
Amb aquesta redistribució que dèiem, amb la creació de pistes de tennis primer per substituir 4 de les actuals i que no canvi el número total de tennis i després crear-ne 9 de pàdel allà, clar, és una solució que us permet mantenir d'una banda el tennis i ampliar les de pàdel. No sé si li heu donat moltes voltes a com fer-ho, si hi havia alternatives de fer-ho d'una altra manera o com s'ha acabat de rumiar tot això.
Doncs sí, això hem patit bastantes voltes perquè, clar, des de que ens ho vam plantejar fins que s'ha traduït han passat 4 o 5 anys i l'entitat és dinàmica i les necessitats del mercat també. Aleshores, primer havia previst posar pàdel precisament a on ara posarem les pistes de tennis, però preveiem uns impactes ambientals de soroll a prop dels veïns que podien complicar l'evolució del projecte. Aleshores, al final el que hem decidit és posar les 4 pistes de tennis aquí en el carrer Serralada, que això té un impacte acústic molt menor, i després on les teníem abans ubicades, doncs allà hi posarem les 9 pistes de pàdel nou, de pàdel noves, però que en sacrifiquem algunes de 3 del nivell de sota, que és on ampliarem pàrquing. Per tant, el creixement en pàdel són 6 pistes noves, diguem-ne, de balanç net.
Quin cost tenen aquestes obres en total?
Tot plegat estem preveient sobre 1.100.000 euros, incloent IVA, perquè en el nostre cas, les entitats esportives, l'IVA, com diem vulgarment, ens el mengem. O sigui, aquí incloem com a despesa també l'IVA.
I també entenc que això parla bé de la salut financera del club, no?, el poder fer front a unes reformes d'aquest tipus.
Sí, a veure, com que torno a repetir, no reitero, que al passar bastant de temps, doncs tens temps per diguem-ne, acopiar més patrimoni, d'alguna manera ho podem fer amb fons propis, per tant, estem tranquils perquè abordem ja unes necessitats que eren imperioses, ara ja les podrem resoldre, i després ja podrem pensar en altres projectes, que per això estem gestionant l'entitat, amb ànim de que sigui sostenible.
Algun que ja estigui en ment? Alguna idea ja del següent pas o no?
Bueno, nosaltres, clar, teníem un projecte director quan vam presentar la candidatura, que hi havia també una part d'ampliar espais per activitats dirigides i per gimnàs. Però ara, de moment, això, hem d'anar per parts perquè no ho podem fer tot. Tampoc també sabíem que amb els 4 anys de mandat hi havia temps, però quan acabem aquestes, doncs alguna altra cosa tenim en mente per poder plantejar.
Aquestes aproximadament han de durar mig any, no? Uns 6 mesos. No sé si hi ha alguna data prevista d'inauguració.
Bé, nosaltres en principi preveiem 6 mesos. El que passa és que es fa de manera per fases. Primer farem les 4 pistes de tennis en el nou espai i després d'alguna manera llavors desmuntarem les altres 4 per fer les pistes de pàdel. De tota manera, simultanejarem un temps perquè per qüestions d'optimització econòmica les terres que teníem d'un lloc per que desmuntem les pistes de terra actual les intentarem aprofitar per posar les pistes noves, que això és un estalvi considerable econòmic i per això tindrem un sol AP d'un parell de mesos, entre 2 i 3, en els quals no podrem utilitzar aquestes 4 pistes de tennis, ni un lloc ni a l'altre. De fet, estem preparant una carta d'informació el soci per explicar-ho, però abans se'ns heu anticipat. Teniu la primícia.
Mira que anava a preguntar-te, la següent pregunta, aquí en el guió posa, quina afectació tenen les obres als socis? O sigui, que ja anava una mica en aquesta via, eh?
Bueno, doncs mira, en principi el que volem és minimitzar que tota aquesta obra impacti el menys possible en el soci, però preveiem que entre el mes de febrer i març doncs tindrem una no possibilitat d'utilitzar aquestes 4 pistes que ho intentarem administrar de la millor manera perquè l'impacte sobre el soci sigui el menor possible.
Acabo i aprofito per preguntar-te també per les categories dels equips de tennis, que parlàvem ara fa uns dies amb la gent del Cercle. Va haver-hi derbi a Platja d'Aro amb victòria dels de la carretera de Bellaterra, que han acabat al final ascendint. Quins plans de futur teniu també, després de quedar-vos realment a prop també de la lluita per pujar a primera?
Sí, bueno, nosaltres d'alguna manera estem còmodes amb el nostre model, que és utilitzar tots jugadors de la casa, no?, que han nascut a la casa, i com molt entens algun que ha vingut però que també havia estat a l'inici en el club, i amb aquests seguirem jugant. Per tant, és difícil que, si no professionalitzes una mica algun amb algun jugador, és difícil pujar, però nosaltres tenim aspiració fent-ho de casa. Estem còmodes a la segona divisió, felicitem el Cercle pel seu ascens, però diguem-ne que nosaltres seguirem amb la nostra línia esportiva.
Doncs August Serra, president del Tennis Sabadell, que estarem pendents de l'evolució d'aquestes obres i res, com dèiem abans, 6 mesets en teoria, si tot va com està previst, per poder inaugurar totes aquestes reformes. Una abraçada, gràcies per atendre la trucada.
Gràcies a vosaltres.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I del tennis al motor, perquè el pilot del Motor Club Sabadell, Miquel Prat, és subcampió d'Europa de cross country en la categoria SSB, és a dir, vehicle side by side. El de Castellfollit, del Boix, s'ha quedat a les portes del títol per la suspensió de l'última prova, que havia de dur-se a terme del 7 al 10 de novembre a Turquia. Ampliem aquesta informació amb la veu de l'Helena Molist.
127 punts tenia el polonès Tomasz Białkuski a la general pel 111 de Prat a l'espera d'un últim rally al Baixa Troia, en el qual havia de decidir-se el títol. El pilot del Motor Club Sabadell és l'únic que ha completat les 4 proves del calendari, però un cop en els primers quilòmetres de l'última cita a Portugal el va fer perdre el lideratge.
El fet de poder acabar totes les curses i estar allà a davant sempre ha fet que, bueno, arribéssim a Portugal a liderar el campionat. Vam tindre un cop amb una petita avaria a Portugal que ens va fer baixar... Vam perdre el liderat i vam quedar segons, i estàvem segons al campionat d'Europa, aleshores, a l'espera de Turquia, no? Perquè Turquia era l'última oportunitat, el tercer crec que ja no ens podia atrapar per punts, aleshores anàvem a Turquia, doncs, a apretar fort perquè, doncs, no teníem res a perdre.
Abans del quart lloc a Portugal, Prat havia estat tercer en l'estrena del campionat d'Europa a la baixa de Ves Extremadura i segon tant a Itàlia com a Hongria. Amb el subcampionat a la butxaca, anaven a Turquia a pel títol, però mai sabran què hauria passat en cas de no suspendre's l'últim rally.
Ha sigut un cop, no? No poder disputar l'última prova perquè era l'última oportunitat que teníem. Turquia ens havien explicat per la zona, pel tipus de terreny que era, jo soc un pilot que vinc dels ral·lis, que se'm hagués donat poder bastant bé, però bueno, mai ho sabrem. Hi havia molts pocs inscrits, l'organitzador ens va comunicar la setmana passada que era inviable fer la prova amb tanta poca inscripció, i que la cancel·laven. Aleshores, doncs, el campionat ha quedat així, som subcampions d'Europa, molt contents, perquè en subcampionat és un subcampionat, doncs, però bueno, ens ha quedat aquesta espina, no, diguéssim, de poder lluitar fins a l'última carrera.
Al volant d'un Yamaha, com en els últims anys, el pilot del Bages afrontava la seva primera experiència en un europeu. Ho feia com a recompensa i també amb el bagatge previ dels dos campionats d'Espanya guanyats recentment.
Era un campionat nou. Nosaltres veníem de guanyar dos campionats d'Espanya consecutius, el 2022 i 2023, de la mà de Yamaha Espanya, que fins ara era qui ajudava la meva carrera deportiva. El que he aconseguit aquests dos campionats d'Espanya, Yamaha Motor Europa, doncs m'ha brindat l'oportunitat de fer un pas més i pujar de nivell i poder aquest any competir, doncs, dintre del campionat d'Europa.
Un Miquel Prat que pilotava aquest vehicle side-by-side amb un copilot novell en els raids, com era Jon del Cid. Amb tot, i malgrat el regust agradós de no haver pogut completar l'europeu amb la cinquena prova del calendari, el del Motor Club Sabadell fa un bon balanç de l'estrena al campionat d'Europa FIA, sobretot per la seva condició de novells.
Eren carreres noves per mi, carreres que no... L'única que coneixia és la que es fa a Extremadura, a Espanya. Les demés eren totes noves, terrenys diferents, tipus de cursa, no? Per exemple, és molt diferent el terreny d'Hongria al d'Itàlia, no? Que es corre dintre rius secs, amb molta pedra, molta aigua. Aleshores, doncs, bueno, anàvem a veure una mica l'expectativa, a veure què podríem fer dintre d'aquest campionat, el ser diguéssim, novatos, i bé, la veritat és que ha sigut un any bo.
De cara al futur i a l'espera de reunir-se amb Yamaha i els patrocinadors, encara és massa d'hora per saber si l'any que ve el del Motor Club Sabadell participarà al Campionat d'Espanya o optarà a millorar el subcampionat d'enguany a l'europeu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I avui el programa l'acabem amb futbol sala d'entrada amb l'Escola Pia, que té un panorama cada cop més fosc. 2 punts de 21 és el pobre balanç de sortida del conjunt Escolapi. L'anhelada primera victòria de la temporada tampoc va arribar contra un rival directe, com era el Gefaki Alacantí de Cocentaina, i alguns rivals de la part baixa, com el filial del Palmà, van aprofitar la jornada per escapar-se una mica. I això que aquest cop es van avançar 2-0 en el marcador i semblaven tenir prou controlat el partit. Després es va torçar fins al 3-6, i tot i apropar-se en el marcador, jugant ja de 5 a les acaballes, els de Can Colapí van acabar caient per la mínima per 5-6 contra el Gefaki. Tot en un partit, per cert, marcat per les baixes, no hi eren els dos porters del primer equip, Aleix, Pepe i Navarro. Pedro Donoso, l'entrenador de la Pia, demana treure's la por de sobre per poder competir millor.
Pequeños errores, que de falta de concentración, y bueno, nos ha faltado también un poquito más de intensidad en fases del partido. Y bueno, al final hay que quitarse el miedo, y cuando se va por delante del marcador también hay que saber competir, ¿no? No solo se trata de jugar 40 minutos, ¿no? Para ganar hay que saber competir y saber jugar con el marcador a favor, y todavía nos falta eso. Pero bueno, creo que volvemos otra vez a competir de tú a tú, y bueno, y ese es el camino, ¿no? La franja es muy corta y estamos cerca, ¿no? Pero bueno, al final la juventud y todo esto, pues al final hace que pequeños detalles pues se decanten en contra nuestra, ¿no?
A 5 punts de la salvació se situa ja la Pia abans d'un altre duel directe, aquest cop a Lleida. Diumenge, van jugar diumenge, no dissabte, sobre el parquet del carrer Garcilaso, conversàvem de tot plegat amb l'Àlex Martí, autor de 3 gols.
Àlex Martí, jugador de la Pia, què tal, com estàs?
Bueno, una mica enfonsat, però toca seguir davant i ja ho hem vist. Hem de seguir, jornada 7... Ja arribarà.
Poques vegades un hat-trick és tan amarg com el d'avui, no? N'has fet 3, però 5-6 en un duel directe a casa contra un rival directe.
Sí, ja caig 3 gols, no han servit de res, però bueno, ja arribarà, i sí, ha sigut molt amarg aquest partit.
Suposo que la sagnia defensiva que esteu tenint en aquest inici de temporada us està penalitzant molt, no? Avui us poseu per davant un partit que relativament estava prou controlat i al final us acaben remuntant. En la bogeria final gairebé esgarrapeu un punt, però no ha pogut ser.
Sí, aquest final de la primera part ens ha perjudicat molt perquè hem baixat una mica els braços els últims minuts, però sí, al final és el que ens penalitza. Si aconseguim un partit que estiguem tot el rato enxufats, estic segur que ens enduarem els 3 punts.
Va guanyar el filial de Palma, guanya avui el duel directe a Gefaki. Teniu aquest punt de preocupació de poder quedar-vos tallats a la part baixa?
No, a veure, al final és el principi de Lliga, queda molt temps, sí que ens fot que aquests rivals directes s'estiguin puntuant, però estic segur que amb el que queda Lliga ho remuntarem.
I tot en un tram de competició que gairebé tots és rivals directes, no? Perquè ara toca Lleida, o sigui que al final el mateix discurs de fa 2 setmanes que net, Gefaki avui serveix.
Sí, aquests 4 últims partits, ara Lleida hem de seguir i hem de rascar 3 punts com sigui. I jo crec que un cop arribin els primers 3 punts anirem cap amunt.
Una qüestió més psicològica que una altra cosa?
Sí, jo crec que ara psicològicament no estem massa bé, però ja et dic, jo trobo que, no sé, arribaran.
Suposo que signes a Lleida no marcar, ja no t'anava a dir no fer un hat-trick, no marcar i guanyar.
A mi l'individual m'és bastant igual, si com a equip aconseguim els 3 punts, estaré content.
Àlex, ànims.
Moltes gràcies.
Això pel que fa a la Pia, pel que respecta al Natació Sabadell, va caure a domicili a la pista de l'Indústria Santa Coloma B per 4-2, un enfrontament en el qual el conjunt nedador no va saber aprofitar les ocasions que va tenir durant la primera meitat del partit, que van ser moltes, però la represa al filial colomenc va ser superior i es va acabar enduent el partit. Jordi Marín, tècnic del club, analitza així l'enfrontament.
La veritat que crec que hem fet una molt bona primera part, hem competit molt bé, hem tingut ocasions, amb les 5 faltes hem gestionat molt bé arribant
i generant faltes. La segona part ha sigut seva. Crec que hem perdut molts duels individuals i això ha fet que en petits detalls que hem perdut i que no podem cometre, doncs el marcador ha sinat pel seu costat.
Va faltar efectivitat, per tant, en els últims metres i el club treballant per millorar aquesta finalització per recuperar el terreny perdut amb aquesta desfeta a Santa Coloma.
Crec que amb el 4 contra 3 hem tingut algunes de clares, el seu porter ha estat molt bé també, però bueno, hem de millorar la finalització, és un aspecte més del joc i la veritat, tot i tindre moltes, ens anem d'aquí les mans buides i bé, amb la sensació que en molts aspectes ells han sigut millor que nosaltres.
A més, amb aquesta derrota contra Indústries B, els de Jordi Marín han caigut de la zona noble, deixen d'estar a la zona playoff, ara són setens amb 12 punts abans de rebre el Bisontes de Castelló. I un últim apunt de futbol sala, perquè el futbol sala Sabadell femení va empatar el duel entre candidats a l'ascens. En el primer desplaçament de la temporada a la Divisió d'Honor Catalana, el conjunt creualtenc va salvar un punt sobre la botzina. A Mataró, un gol de Vallribera, en l'últim minut, va evitar la derrota del conjunt dirigit per Xavi Muñoz. Després d'aquest 3-3, dissabte, a 3:15, les arlequinades tornaran a jugar a casa, rebran a Cal Balsac en el segon partit de locals de la temporada l'Estel Vallseca, un equip que ha perdut els dos partits jugats, tot i haver marcat ja 8 gols en només dues jornades. Som-hi, va, a repassar el menú de demà amb el Pau Vituri. Al capdavant del programa escoltarem la roda de premsa d'una de les joves promeses que puja amb força al Sabadell, com és Pau Fernández, consolidat en les últimes jornades al centre d'esports, al lateral esquerre, després de recuperar-se de la seva lesió. Tindrem també una dosi històrica amb la secció de les entrades del centre d'esports. Demà marxarem a un partit internacional que es va jugar, a més, coincidint just en el calendari, un 30 d'octubre, igual que el dia de demà. Tindrem bàsquet, tindrem voleibol, tindrem tenis taula, entre d'altres històries, i a més, ja us dèiem que l'OAR Gràcia femení avança el seu partit de plata per allò d'haver-hi pont per Tots Sants, i per tant, el partit es jugarà demà i farem aquí a l'Hotel Suís la prèvia. Si voleu recuperar el programa d'avui o qualsevol edició de l'Hotel Suís, podeu anar al podcast a radiosabadell.fm. Us envia una abraçada des de l'altra banda del vidre al Toni González, que ha estat al control de so amb l'ajuda també de la Rocío García. I us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell i també amb els estudiants en pràctiques Manu Palacios i Edu Gutés. Entra a l'estudi, es nota el soroll de la porta, la Núria García, per tant, d'aquí a uns segons, al Notícies Migdia, per posar-nos al dia del que hagi passat avui a Sabadell. Que vagi bé. Bon dimarts.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.